endavant.
No, no. Però si
bé, i com passa en tots els partits de la Lliga Femenina. Correcte. Si és que no hi ha VAR mai, ja ho saps de principi.
No tenim el VAR en aquesta primera semifinal, la juguem tota sense VAR, la segona semifinal la juga sense VAR, però, i la final la juga sense VAR.
Però que a més és que ho gestionen malament, perquè, insisteixo, si és que es comença sense i s'aplica durant, s'ha d'avisar tot quisqui, i no ho sabien. És ridícul.
Sí, exacte, i els mitjans que estàvem allà, no, perquè efectivament hi ha un penal molt clar la primera part sobre Alexia, que ens el comentava ahir la Ruth, que aquí ens van preguntar com no l'ha pogut veure el VAR, aquest, si és molt clar. I és que resulta que, és que no estava funcionant. Clar, com a mínim les jugadores ho sabien, però els que l'estaven veient no ho sabien.
El cas és que, si tu dius, fem sense... És que crec que la solució és pitjor que...
Sí, sí, mitja part, o sigui, mig partit amb VAR, sense VAR, i mig partit amb VAR és fatal.
Ho que deia el Joan Fabra, diu, se'ns ha caigut la junta a la tròcola, el router no funciona, no sé què, el que sigui. I avises a tothom i dius, anem a jugar a l'antiga, juguem sense VAR. Però és que també la semifinal i tota la competició, que són tres partits, vull dir, tampoc hi ha, per tant, es jugarà sense VAR. I ja està, perquè aleshores crees...
Un greuge
comparatiu amb
en aquells 30 minuts. Sí que és veritat, jo estic d'acord amb tu i potser la segona semifinal també l'hagués fet sense VAR, però la final, bueno, això passa a la... És que estic pensant que la Copa de la Reina diria que és tota sense VAR i la final crec que és amb VAR,
pues
però...
Mira, també t'ho compro.
Exacte.
Bé, en fi, que no em foten una del dret. Per cert, Roger, que en paral·lel a aquest sidralet, etc., també continua fent xup-xup el tema de traslladar la Supercopa Femenina a l'Aràbia Saudita.
Sí, veus molt discordants des del vestidor del Barça davant d'aquesta possibilitat. Per exemple, una de les capitanes, Patrick Guijarro, en contra de jugar en aquest país.
A nivell personal, mi opinió... Es que llevar la Supercopa fuera de nuestro país, eso primero, es algo que no veo, y a un país que no respeta a las mujeres, tampoco lo veo.
I també catacoll en aquesta línia perquè té en el record el que va passar a les semis de la Supercopa masculina amb les parelles i amb les familiars de jugadors del Mallorca.
Nosotros no sabemos nada de eso. Como mallorquina fui consciente de lo que sufrieron las mujeres de los jugadores, más me llevo muy bien con Chris, con la mujer de Dani Rodríguez, y bueno, creo que se debía estudiar bien eso, y bueno, esperemos que nos den información y que sea lo que sea. Ya no es solo que lo lleven ahí, sino que también que te comas el viaje, que es ir ahí, el descansar, la afición, no puedes jugar con la afición, y también pues los derechos que tiene la mujer ahí, obviamente.
Doncs és evident que no hi estan a favor, però també em fa la sensació que diuen fins on poden dir, perquè aquesta, òbviament, és una decisió que no correspon a les futbolistes.
Però jo crec que jo em fio més d'elles del que es plantin que d'ells. Sí, deu a d'ells no explico res, vull dir...
No, de fet, em va parlar el president Laporta, em va parlar el president de la Federació Espanyola i no vaig trobar que fossin gaire en contra.
Compte amb les jugadores. Sí, també es volen...
Les jugadores del Barça.
Exacte, ara ho has dit, Jordi.
Crec que és Olga Carmona, la jugadora del Madrid, i li van preguntar i va dir, Turrut, Viola, si ens fan anar...
Som-hi, endavant, sí, sí.
També et dic que també volen endur-se dintre d'aquesta ampliació de contracte per cobrar tots més. Bueno, tots no, els de sempre més, la futbol sala.
Ah, també?
Sí.
Bueno, clar, pertany a
perquè la depèn de la Federació Espanyola.
Clar, clar, clar.
El Lothar.
Hi ha tradició allà de... Bueno, tampoc n'hi ha de futbol, sí, ara que ho dius.
Hi havia de handball i van guanyar Mundial.
Sí, és veritat. En fi, així està la cosa. Esperem que la qüestió del VAR quedi... Vaja, interpreto que avui ja ha estat resolta i, per tant, no estarà per la final, que és el següent partit que juga el Barça, i de la qüestió de l'Aràbia Saudita m'imagino que ens sentirem a parlar. Fins ara, Roger.
Adéu.
Avui amb 4 minuts de retard sobre l'horari previst, culpa del VAR. Manel Elias, bona tarda.
Bona tarda.
A les 10 al Catalunya Nit, amb quins continguts?
Doncs avui explicarem com els partits polítics continuen responsabilitzant-se del que explicàvem ahir, que van decaure tota aquella sèrie de mesures que tenien molt de pes social, sobretot per a les persones que van més justes. Parlem des dels preus dels bitllets de transport públic, públic a la pujada de les pensions i altres qüestions. Avui Pedro Sánchez des de València ha demanat al PP i també a Junts que recapacitin. Creu que la manera que tenen de fer oposició causa dolor social, ha dit, i en canvi des de Junts li reclamen que si té interès en pujar les pensions, per exemple, doncs que reuneixi el Consell de Ministres, ho aprovin via decret o com sigui, que Junts els hi acabarien votant a favor. El cas és que ara hi ha aquesta picabaralla per veure qui és el responsable final del que explicàvem ahir, però el cas és que hi ha malestar. Avui, per exemple, hi ha hagut una manifestació ja de la plataforma d'afectats per la hipoteca. Han sigut poques persones, però un centenar, que han tallat el trànsit al carrer Marina fa una estona a prop de la seu de Junts, del partit polític, i els sindicats Comissions Obreres i l'UGT ja han anunciat mobilitzacions per al 2 de febrer en contra també del que va passar ahir. Escoltarem també el Catalunya Nit a Donald Trump, que ha dirigit un discurs, ha adreçat un discurs a Davos, s'està fent el Fòrum Econòmic Mundial, i ha sigut molt crític amb la Unió Europea i ja ha advertit que hi haurà aranzels i que qui no vulgui que li apliquin aranzels que es traslladi i realment fabriqui els seus productes directament als Estats Units. I de Donald Trump en parlarem avui al Catalunya Nit amb Rufus...
Només avui, eh?
Només avui, no, però amb convidat de luxe, de molt luxe. Rufus Wainwright, que és a Barcelona, amb una de les seves facetes, la de la música clàssica, amb aquesta peça, que és Dream Requiem. Ell no només és popular fent pop o folk, sinó també peces de música clàssica. Aquesta veu que sentiu és de Meryl Streep, és la narradora en aquesta gravació del disc que acaba de sortir. Dissabte hi ha concert al Palau de la Música amb totes les entrades esgotades. La narradora aquí a Barcelona havia de ser Sharon Stone. No ha vingut pels incendis a Los Angeles i el narrador serà ell mateix, Rufus Wainwright, que és l'autor. Va tenir una gran polèmica aquest estiu amb Donald Trump, perquè, si recordeu, Donald Trump va haver un moment que ja no feia ni discursos ni res, sinó que posava música, Village People i el que anava trobant, i anava posant cançons. Una que deia que li agradava molt i la posava molt era l'Aleluia, de la versió de Leonard Cohen que fa Rufus Wainwright, i és una de les coses que li preguntarem, perquè ell va demanar aquesta, que és preciosa.
Transmet una pau que no casa gaire amb el bo d'en Donald.
Ell el que li va dir a Donald Trump i als republicans és que li semblava un sacrilegi que una cançó que desprèn pau i amor fos utilitzada per Donald Trump als seus mítings. De tot això en parlarem avui al Catalunya Nit amb ell. També de les nominacions als Oscars, que ja sabem com queda la cursa, amb Emilia Pérez al capdavant de tot, amb 13 nominacions, The Brutalist i Wicked, 10 cadascuna, i el fet segurament més rellevant és que entre els actors i actrius nominats hi ha l'espanyola Carla Sofía Gascón, que si guanya serà la primera actriu trans en aconseguir el...
Aquesta sintonia que ens has posat, que és, això és del Golpe, potser?
De quina pel·lícula... De quina pel·lícula? El Golpe?
No sé per què, quina relació té amb els Oscars.
Ah, perquè... és que s'està avançant. Comentarem tot això...
Ah, d'acord, culpa meva.
Sí, però comentarem els Oscars amb Àlex Gorina, avui tenim secció amb ell, però també ens farà un especial Paul Newman, que hauria fet 100 anys.
Oh, molt gran, molt de Paul. Aquesta és la que vam fer amb Robert Redford?
El Golpe, exacte.
Molt bé.
I l'expliquis al final, 1973.
Hòstia, saps l'any i tot, no?
Estic segur que l'he vista, però no et sabria explicar el final. No arribo tant.
Sí, si has vist El Golpe, saps el final.
Molt bé, doncs ja la revisaré i dijous que ve parlem del final de...
El final és que, clar, és d'aquells finals...
No expliquis. A les 10, al Catalunya Nit. Ves a saber si amb un spoiler del Golpe. Gràcies.
Ja ho veurem. Això depèn de l'Àlex.
No ho Totalment. Sé. Fins ara, Manel.
Fins ara.
Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
Amb Sònia Gelmà.
I avui hem obert el Tot Costa amb la renovació d'Araujo fins al 2031. Durant el Tot Costa hem rebut ja l'oficialitat d'aquesta renovació i, de fet, ara fins i tot podem sentir el jugador amb unes paraules que són gairebé tan sorprenents com el comunicat.
Hola, culés. Muy contento por renovar, cumpliendo un sueño. Gracias por el apoyo. Por muchos años más juntos. Vamos arriba. Fuerza Barça.
Bé, doncs les paraules d'un Araujo ben content, ja sabem el per què estàvem esperant el comunicat, perquè havien de tenir el vídeo a punt.
Cada cop que sento un futbolista interpel·lar la seva afició, em recorda aquell "Hola, Atléticos, ja estoy aquí", d'Antoine Griezmann quan va tornar a l'Atlètic de Madrid.
Doncs Araujo, que està feliç d'haver unit el seu camí amb el Barça fins al 2031, veurem què és el que passa, perquè el Barça, insistim, ho hem parlat a la primera hora, no comunica quina és la clàusula de rescissió i potser allà hi ha alguna qüestió que hagin pogut pactar les dues parts, que respecte a la possibilitat que en algun futur, si a les dues parts els interessa, pugui sortir el jugador, doncs són més aviat tèbies. I en aquesta primera hora del Tot Costa, més enllà dels habituals spoilers de la Laia Tudel respecte al Barça reservat, que ja el teniu a l'app i al web de Catalunya Ràdio si el voleu recuperar, el títol d'aquesta setmana és que Bellingham és fan de Flick, per tant, si voleu el podeu recuperar, que ja us explicaran més detalls. I també hem comentat el nyap de la Supercopa Femenina i amb el VAR, aquesta segona semifinal que s'està jugant ara, en principi és amb VAR, i de moment continua guanyant el Madrid per 2-1.
De qui era la banda sonora del Golpe?
No estaves gaire atent, no?, a tot el que estava explicant. Tu estaves a les teves coses.
Relativament. Però no has parlat del Golpe. Tu estàs parlant de la Supercopa, etcètera. Són coses que el poble mereix ser informat.
I tu mentrestant pensaves quina és la banda sonora del Golpe. Perfecte. Per cert, continuem treballant, Santi, això t'interessa. Santi, Grau, Mireia, potser sou benvinguts en aquell programa que farem el 13 de febrer del Dia Mundial de la Ràdio.
Depèn molt
de la ubicació. Encara no la tenim. Ja saben els nostres oients que sí, els hi ve de gust que els visitem, com diu la Sònia, si per algun motiu desconegut
no
us ve de gust que vinguem a casa vostra.
Que ningú vulgui que jo vagi a casa seva. Sí.
Doncs, podeu...
Que vagi la Mireia, que vagi el Jordi, que vagis tu, més o menys. No.
Doncs això, que teniu l'app i el web de Catalunya Ràdio, el formulari per inscriure-us i explicar-nos el per què us hem de visitar.
Quina és la parada de metro que està més a prop?
No, perquè no té per què ser, ni molt menys a Barcelona. De fet, l'any passat, vam anar a Girona, fa un parell de temporades vam anar a Badalona, vam anar a Blanes...
Tema Miami segueix en peu?
Badalona i a metro.
Com a mínim pel Costa i per mi, segueix en peu tema Miami, i a metro més. No sé si a metro. Sí, a metro o a Miami?
No, a Badalona, d'ells.
Ah, Badalona, d'ells. Jo m'he quedat amb Miami. Sí,
Sant Feliu no en tenim, però podeu venir tram baix.
Bé, doncs, formulari d'inscripció, Mireia.
Scott Joplin és l'autor de la banda sonora
del
Golpe, i el tema central, el The Entertainer, que aquest que estàvem escoltant, també és
13 de febrer, el Golpe, banda sonora.
La pel·lícula originàriament es diu The Sting.
Això mateix. Si bé, per exemple, podia venir el Bodan Robert Redford, l'altre ja no, però el Bodan Robert encara...
El Newman difícil.
Sí, encara va llogar el Bodan Robert. Vinga, va.
Si no l'heu vist, mireu-la, perquè seria una gran enveja poder-la veure per primera vegada, perquè em sembla que és una...
És com allò d'anar a Nova York amb algú que no hi ha estat mai.
És la millor pel·lícula, una de les millors pel·lícules.
Sí?
És una de les millors pel·lícules que hi ha.
Molt bé.
És meravellosa.
Sí. Ara, si et quedes sin les 10, Belgorina, i podeu compartir impressions al respecte. Ara passem per Girona.
Els embotits Ral de Vinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa.
Quart de nou del vespre. Eduard Solà, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda. Ara pensava en la pel·lícula del Golpe, que el Girona no el va poder donar ahir.
Ben lligat. Doncs no va faltar gaire, eh?
No, ja sabem com va acabar. Això sí, com sempre, 1-0, derrota del Girona, i a més amb dos protagonistes importants, com són en Xavi Soler i jo, guapos com Robert Redford i Paul Newman, per acabar-ho de lligar absolutament tot.
A veure, normalment et compro tots els gags, però
aquest, no?
Aquí jo crec que t'has excedit. Sobretot dic, no t'ofenguis, però sobretot ho dic per tu.
Ja,
Joan. El Xavi encara el colaríem com a guapo.
No retirar del Rob Redford?
No.
Com a mínim no s'ha tocat la cara.
Exacte.
Escolta,
s'ha arribat a espatllar això, molt,
Això que esteu fent, el Salmurri m'ha ensenyat que es diu body shaming i no es pot fer.
Ah, no?
No, ja. No es pot fer.
Per què?
Perquè el solar s'ofèn.
No, jo no vull...
Jo? No té molta cara de perfumarena,
Robert Redford.
T'ha ensenyat el Salmo, això?
Sí, jo no ho sabia. I és que vaig quedar ancorat al segle XX i m'estan ensenyant coses a marxes forçades.
Jo estic dient que Robert Redford s'ha tocat la cara...
Massa.
I s'ha destrossat.
Ja, però després...
Sí, però no pots dir que s'ha destrossat, perquè potser aquesta persona està molt a gust amb què s'ha fet a la
cara. Doncs ja ho hem dit.
Doncs, perdona.
A mi m'és absolutament igual, però...
I s'ha convertit, i podia ser un vell.
El programa...
Una ombra del que era.
Culpa meva, el programa s'ha desviat fa uns minuts de la seva trajectòria original. Solà, el Girona... No dic que pogués guanyar, però un partit més, igual que va passar contra el Liverpool, igual que va passar al camp del Parc dels Prínceps, va donar la cara contra en un gran escenari europeu.
Sí, i amb la sensació que, ho deia ahir Mitchell, sí però no, sí que s'ha fet bon joc, sí que s'ha competit contra els equips grans, però no s'ha aconseguit cap punt a fora, ni tan sols s'ha aconseguit algun gol. Amb aquestes 4 derrotes en els desplaçaments, 3-1-0 al camp del PSG, al camp de l'Sturm Graz, que segurament va ser la gran patinada en aquesta primera fase de la Lliga de Campions, i altra vegada ahir 1-0 contra el Milan, a banda del 0-1 del Liverpool a Montilivi. Un Girona que va competir, un Girona que va tenir ocasions, sobretot a la primera meitat, que li van anul·lar un gol a la segona perquè Brian Hill també tenia l'ungla una mica més llarga, i el tema és que Leao va arribar, i aquest sí que no va perdonar, i la va clavar. A tot això, doncs, que ja se sabia que el Girona tenia impossible classificar-se per la segona eliminatòria, i ara l'objectiu és evident, a mirar d'aconseguir un bon resultat en l'acomiadament d'una temporada d'una Lliga de Campions històrica dimecres que ve contra un altre dels grans, l'Arsenal a Montilivi.
Vaig notar Mitchell entre frustrat i capcot. Fins i tot va dir una cosa que em va cridar l'atenció, que és que el seu sistema de joc no era... apte o competitiu per competir al nivell de la Champions. Tu creus que això ho pensa o que ho diu perquè ho ha de dir per protegir futbolistes i fins i tot el club amb els reforços d'aquesta temporada, etc.
Ja ho diu, sobretot està parlant molt de les transicions, que el Girona té jugadors a darrere...
Aquí hi havia un pal balat a Oriol Romeu que flipes.
Sí, i jugadors que evidentment juguen a darrere que no són ràpids, com és el cas de David López, de Blin, gairebé de corrector només hi té Creixi, que és un jugador que sap córrer més enrere, més ràpid, fins i tot després del partit de Sevilla va dir que Arnau era un dels seus millors defenses, però que evidentment no era un jugador ràpid, i que és veritat que també en el mig del camp li està faltant consistència per aturar la primera embranzida en el mig del camp de l'equip rival. Aviam, ell continua pensant que la Champions s'ha competit bé, però que és evident que no s'han aconseguit els punts, i continua pensant que la gran cagada, i permeteu-me aquesta expressió, va ser el dia de la Copa contra el Logroñés. I a la Champions és evident que la primera vegada que hi participes és el Girona, que tampoc es podia esperar gaire res més enllà que sumar 3 o 4 punts més que tampoc li haguessin servit per classificar-se, perquè va començar aquesta fase de grups pensant-se el Girona que potser amb 7-8 punts es classificaria, i ara ni tan sols guanyant ahir hagués fet prou.
Doncs el Girona, que no serà els vuitens ni els setzens de final, però que ha fet un paper molt digne, i de fet encara l'ha de completar la setmana vinent dimecres contra l'Arsenal a Montilivi. Solà, gràcies.
Adeu.
Ha funcionat el VAR a Butarque. Podem confirmar que està funcionant, perquè de fet han corregit una decisió que afavoria el Madrid. Havien xiulat, l'àrbitre Planasterol havia xiulat penal favorable al Madrid per una caiguda dins l'àrea d'Atenea que podia semblar que li trepitjaven, però és ella que trepitja el peu de la jugadora de la Real Societat, i de fet s'ha pogut fer molt mal Atenea en aquesta jugada perquè s'ha torçat el turmell. No hi estava gens d'acord Toril,
tot i que jo crec que si veus l'acció si queda bastant clar que no és penal. A sobre s'ha endut targeta groga al tècnic del Real Madrid. El cas és que es manté el 2-1 favorable al Real Madrid i s'ha tirat enrere aquest penal.
A part del partit del Girona, el gran partit europeu de la nit va ser el PSG 4 Manchester City 2, un partit difícil d'explicar, en què el City va arribant a 0-2 a l'inici de la segona part, però la realitat és que el PSG va ser superior del minut 0 al 90 i encara el marcador pot semblar curt i tot. De fet, Guardiola parlava així de les opcions que té el seu equip ara, que ha de guanyar el Bruges per ser a 16ens de final.
Depender de nosotros en el último partido en casa. Ganando pasaríamos, pero evidentemente hemos de mejorar en estos stages en Champions League, que ser un poco mejores, y si no lo hacemos porque simplemente no nos lo merecemos. Al final los puntos son los que son y si no ganamos porque no nos lo merecemos.
I evidentment Luis Enrique, que fins al partit d'ahir estava fora dels 24 classificats i que ara mateix és dins, necessita com a mínim empatar el camp de l'Stuttgart per seguir viu a Europa, estava així d'alleujat.
Pues si te digo la verdad, evidentemente porque nosotros estamos en una situación delicada en la que nos hemos metido solos, pero hemos tenido un grupo de Champions difícil. A la vez me ha costado también celebrar los goles porque al lado tengo un amigo y yo sé lo que se sufre, pero bueno, esto es así, el fútbol te da alegrías, te da tristezas, como la vida, hay que saber afrontarlas y aceptar lo que te toque.
I al marge d'aquest partit, que ara comentarem, un altre resultat sorprenent de la nit és la victòria del Feyenoord per 3-0 contra el Bayern de Múnich. Sergi Andreu, bona tarda.
Bona tarda.
Completada la penúltima jornada de la fase Lliga...
Feyenoord
de Santi Jiménez.
A marcar.
Sí, sí. I n'hi ha un que és un golaç, eh?
Un... Tinc a tots els titulars.
Sí, sí.
Passa com a l'Eduard Solà, però al revés. Tot el felicitem.
Això mateix, correcte, correcte. El Sergi ens repassarà com queda la classificació després d'aquesta penúltima jornada i, per tant, què hi ha en joc en l'última.
A falta de només una jornada, hi ha molts equips encara no saben si es classificaran o no per la següent ronda. La part alta, garantida, Liverpool i Barça. De fet, la Barça encara pot ser primer de grup. Arsenal i Inter, amb 16 punts, que són els que van al darrere, són virtualment equips de vuitens de final, i a l'Atlètic de Madrid i al Milan només els falta un punt per garantir la presència als vuitens. Us he cantat els 6 primers de la classificació. A partir d'aquí, ara mateix ja l'Atalanta i el Bayer Leverkusen també classificats entre els 8 primers, però vés a saber què passa en l'última jornada. Equips històrics com la Juventus, el Bayern de Múnich, el Dortmund o el Madrid, tots 4 amb 12 punts a mitja taula, tot i guanyar l'últim dia, tenen complicat entrar entre els 8 primers i segurament, tots 4 hauran de jugar al play-off de 16ens. Aquests 4 històrics. El City, després de perdre ahir amb el PSG, no té garantida la continuar a Europa. Ha de guanyar, són 25ens ara mateix. Han de guanyar el Bruges a Manchester l'últim dia i així sí que es classificaran. Un empat no els serveix. I el PSG, que és 22è, doncs només necessita un empat a Stuttgart per classificar-se per aquests 16ens, per aquest play-off de 16ens a final.
Doncs hi ha una colla de transatlàntics europeus que tenen compromesa o la seva posició entre els 8 primers, que molts, ja ho ha dit el Sergi, tenen gairebé impossible aconseguir-les, entre ells el Madrid, i en el cas del City ara mateix ha de remar per classificar-se. Començo pel... No sé si vau veure el partit d'ahir, però a mi em va impactar...
El del Madrid o el del...
No, el del City. El del Madrid no era un partit de futbol. El del City em va... No, no, és que el Salzburg jo crec que és el pitjor equip que he vist aquesta temporada a la Champions, i he vist Young Boys i he vist algun d'aquests que han fet zero. Semblaven de la Mailand. Jo no havia vist una cosa igual.
Quin partit vas veure?
No, jo vaig veure el City PSG, el PSG City, i em va impactar però molt al nivell del City, i això que venien d'un 0-6 crec al camp del
Ipswich.
Sí. El PSG va ser molt superior, però a més és que és molt poc habitual veure el City tan...
Per mi estava desfet. El 0-2 era enganyós.
Sí, absolutament.
Sí,
el PSG s'havia pogut. Hi ha un fora de joc gol en fora
de... per la punta del genoll.
Que és perquè té els pèls del genoll mal retallats.
Hi ha una rematada de Fabián que treu sota pels Guardiol. Tot això abans del descans, que ja mereixien a guanyar el City, però al PSG li podia haver passat tranquil·lament en la situació en què estava, encaixar dos gols i ensorrar-se.
Semblava que després de la supercrisi que vam passar, tota aquella sèrie de partits que van ser molt seguits, dolents, semblava que havien remuntat. Jo vaig pensar, mira, ja està. Mm. I han tornat al camí, tornaran a guanyar i tot plegat, però no, perquè l'altre dia la Premier, un partit també que tenim guanyat 2-0, se'ls va acabar empatant, o 0-2, se'ls van acabar empatant 2-2 en el tram molt final de partit, i lo d'ahir, la Champions torna a ser molt significatiu. Sí, sí. Jo crec que passaran, perquè du el directe contra el Bruges, no? El Bruges també s'hi juga, sí. però crec que passaran, però alerta, perquè podria ser que el playoff de 700 pot haver un Real Madrid-City.
Però, a més, Guardiola, en les declaracions postpartit, va dir alguna cosa així, li van preguntar pel sistema defensiu, que tornen a fer algunes errades grotesques, i diu, no, si el problema no és defensiu, el problema és que no es pot defensar aquest equip sense tenir la pilota, que no la va tenir el City. I diu, i a més, ho va dir en castellà, tenemos un problema de fisicalidad, com volem dir. El físic de l'equip ara mateix no m'aguanta. És a dir, la perspectiva de que això vagi a millor no la percebo en Guardiola, tot i que evidentment confio en la seva capacitat, però vaja, em va impactar molt. Jo no recordo un equip de Guardiola cap en els pitjors moments en una imatge així.
És que per mi és el que deia ara al principi de la conversa, per mi s'estaven desfent, o sigui, es van anar desfent.
Total.
Eren un iceberg.
Sí, sí.
I amb el marcador que tenien, i no sé quants minuts van trigar amb l'empat a dos, però molt pocs, pràcticament pocs.
Jo crec que no més de 10, perquè el gol de Dembélé, que és l'1-2...
Dembélé va marcar?
Sí.
Va entrar al descans i impact player més que mai,
Sí, sí.
Va fer una segona part brutal.
Com el trobeu a faltar,
Perdona, ara veia una jugada que fa, que és una jugadora que acaba el travesser, que vaig pensar, és que això és el que li falta a Dembélé, que fa grans jugades, però jo mereixia el gol, i excepte el dia del Barça, que és el dia que aquesta li va entrar, no li entra mai.
Farsant Rafinha, Vesten i torna'ns a Dembélé.
No, amb el nivell que hi ha aquest any, Rafinha, jo crec que no hi hauria hagut
debat. L'any passat
no tenia aquest nivell que té ara Rafinha.
No, però era millor que Dembélé.
Bé.
Doncs tot això, que aquesta imatge del City, que a mi fins i tot em genera dubtes que guanyi el Bruges, Ancelotti ahir deia això.
¿Sería una buena noticia que el Manchester City cayera eliminado ahora en la fase de grupos y quitárselo de en medio?
Sí, porque creo que el Manchester City es uno de los... sigue, para mí, de los candidatos a ganar la Champions otra vez.
Sí?
Sí, jo no em fiaria de... Sí.
No, fiar-se no, però una cosa és fiar-se'n i l'altra...
A més, pel Real Madrid l'efecte Guardiola és destorota moltes coses, Destorota... És una alteració a la força. Jo crec que entre el City i el Madrid el favorit clarament és el Madrid, però entre que juguin contra el Feyenoord, per posar-te un exemple, o de Santi Jiménez, o el
King, que com a mínim tinguin una eliminatòria complicada,
clar, que tinguin uns 700 complicats, un playoff.
Perquè el futbol, en la qüestió Madrid-City, li deu un al City, de justícia.
Sí, per descomptat, sí, sí.
De justícia.
I unes quantes. Va, anem cap a Madrid.
Madrid, Madrid, Madrid.
El boig de la Castellana.
David Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda.
El Madrid no... dificilíssimament serà entre els 8 primers, però jo la sensació que tinc és que estan zero estressats.
No hi compten,
Amb el no, clara... és que no hi comptin. És que no...
Ja hi arribarem.
No sé si és la sensació que tens tu.
Era per un tema de calendari, d'estalviar-se una eliminatòria, però no estan neguitosos amb el fet de que amb aquest partit hi hagi més possibilitats de que quedin fora de la Lliga de Campions. Aquí a Madrid són molt de la teoria. Les Ligues de Campeones se ganen en verano i no en el mes d'enero ni de febrero, amb la qual no hi compten amb el miracle de quedar entre els 8 primers, però tampoc estan massa nerviosos amb la possibilitat de jugar una eliminatòria més, perquè si hi ha un equip que la sap jugar aquest tipus d'eliminatòries és el Real Madrid.
Aquí tinc la sensació que és veritat que el fet que el Barça vagi segon hi ajuda, però que hi ha bastanta satisfacció amb el format. Això que Madrid vegin la classificació i vegin el Madrid 16, o sigui, estan, també estan d'acord amb el format o creus que hi ha més veus en contra d'aquest nou format de Champions?
No, hi ha els detractors, no?, que recorden la possibilitat aquesta que el Madrid quedés fora de la Lliga de Campions fa un parell de setmanes, però... No, ni agrada ni deixa d'agradar. Aquí són fixos amb el tema de la Superliga, parlant de que és una imitació, una marca blanca del nou format que vol instaurar el seu president Florentino Pérez, però també recorden aquí que el Madrid, que ha guanyat Lligues de Campions, ha perdut partit davant el Shakhtar, davant el Sheriff, i al final han acabat aixecant la Lliga de Campions. És a dir, no és tradició, però no és... És normal que el Madrid a la Lliga de Campions sempre comença una mica adormit i va de menys a més.
El Madrid que va guanyar 5-1 al Salzburg, sí. M'escriu el company Albert Llimós, diu, compta amb la Meilan, que trobaries molt nivell, segur que en alguns casos més que el Salzburg. David, et deia que no els veia especialment estressats perquè em fa la sensació, i permeteu-me l'expressió, que la comidilla de la setmana ha sigut la visita de Xavi Alonso, que va jugar amb el Leverkusen al Metropolitano i va perdre, tot i que tenia el partit molt ben encarat, i el dia següent es va entrenar a Valdebebas i, esclar, això va provocar un sideral considerable.
Sí, perquè tothom aquí sap que és el tècnic assenyalat per en un futur ser el successor de Carlo Ancelotti. Jo no tinc tan clar que sigui la propera temporada. Aquí
bé, Ancelotti diu que vol acabar el mandat de Florentino. Jo, a mi, Ancelotti, em sembla que si no existís l'haurien d'inventar perquè s'hi pixa. O sigui, tothom fotent-li castanyes i el tio diu, no, però escolta, jo no me n'aniré mai, no. I 4 anys.
No, i diu, i m'acomiadaré amb Florentino i ens farem un acomiadament, un acte d'acomiadament conjunt, amb molt de carinyo. O sigui, em sembla grandiós.
Sí, sí.
No treballaria gratis al Madrid, però quasi bé. És a dir, Carlo Ancelotti està encantat de la vida. Torno a recordar com va tornar per segona vegada al Real Madrid, que va ser trucant a José Ángel Sánchez demanant una incorporació, una sessió d'un jugador, i durant la conversa el José Ángel li va dir, pues aquí estamos buscando entrenador. I l'altre va dir, oye, pues yo tengo una clàusula liberatoria.
Si entrenava l'Everton, aleshores.
Sí, sí. O sigui, ell no marxarà. O el foten fora, o li comuniquen que no renovarà el contracte. Recordem que li queda una temporada més. Sí, és a dir, aquesta temporada i la següent. Si no guanyen la Lliga de Campions, marxarà el 30 de juny. El meu dubte és si el Madrid acaba guanyant la Lliga de Campions, què faria Florentino Pérez? Jo tinc la sensació que si la guanyen, continua una temporada més i esgota el seu contracte.
Molt bé.
I pel que fa al mercat de fitxatges, David, deies aquesta setmana que Alfonso Davies finalment es queda al Bayern.
Sí, va estar marejant una miqueta a la perdiu. El Madrid porta ja un parell, tres de mesos sospitant que Alfonso Davies finalment no acceptaria l'oferta del Real Madrid. El Real Madrid mai ha entrat a la guerra aquesta de la seva representació d'Alfonso Davies de pujar l'oferta. L'oferta del Madrid ha estat sempre la primera i l'última que li han fet a Alfonso Davies, i aquesta setmana el Madrid ja... no de veu del propi jugador, però ja tenia constància de que renovaria el seu contracte amb el Bayern de Múnich, amb la qual ara l'objectiu prioritari i de moment únic del Madrid és Alexander Arnold. Hi ha una oferta per fitxar-lo aquest mercat d'hivern. El Madrid sí que sap, de veu del Liverpool, que no el vendran de moment, i per tant el 30 de juny Arnold serà jugador del Real Madrid, perquè sembla ser que ja ha donat el sí a l'equip de Florentino Pérez.
El que sí podem garantir ja, Sònia, és que el Madrid femení jugarà a la final de la Supercopa.
Sí, marca el tercer el conjunt blanc, ho ha fet Linda Caicedo després d'una jugada personal on per velocitat pràcticament se n'ha anat de la seva defensa. Situa el 3-1 al marcador de Butarque i, per tant, vaja, molt haurien de canviar les coses perquè la final de diumenge no sigui Barça-Madrid, recordem, a les 12 del matí, final de la Supercopa femenina, que farem aquí a Catalunya Ràdio.
I que segur, David, que serà presidida per Florentino Pérez.
No anirà.
No, eh? Aquest cap de setmana a Madrid on i quan juga?
Valladolid.
Fora?
Dissabte.
Dissabte. Ah, per tant, podria...
Valladolid està a una hora de Madrid, eh?
Sí, no anirà tampoc a Valladolid, eh?
Ell no acostuma a viatjar, oi? Si
no, no fa tots els viatges.
Si està Ronaldo...
Ah. Va, a lo millor. Sí,
potser... va.
Vaja, a més, a lo millor, a lo millor. Casa.
Però vaja, està més a prop Leganés que a Valladolid i em sembla
que... Jo crec que no ha trepitjat Leganés en sa vida.
Això, no, això no podria... japonès.
Falta veure si va el president Laporta, potser Florentino, sí que per ni que sigui per saludar-los a costa a Butarque.
Podria ser. Bé, veurem. David, abraçada, gràcies.
Una coseta només, que s'ha donat molta bola aquí a Madrid, el fet que amb els gols d'ahir Vinícius supera Luis Suárez com a golejador a la Lliga de Campions amb 24 anys. I segon, que parlàveu d'Araujo, és un jugador que encanta a la planta noble al Real Madrid. No dic que el vulguin fitxar, però...
No, perquè
sempre...
ha renovat fins al 2031, vull dir que ara és difícil.
Tenim un problema, que és que no sabem quina clàusula té. No sé si el Madrid sí que la podria arribar
no
a saber.
No és problema de calés, aquí a Madrid, ja ho saps. I deia que un jugador que agrada moltíssim a Carlo Ancelotti, no parlo de que el vulgui fitxar, però que quan li pregunten, sé que sempre diu que li encanta Fermín.
Ah. Aquest sortiria més barat que Araujo. En fi, avui hem sabut que Bellingham...
També és difícil, perquè Fermín també és criat a la Masia.
Acaba
vull
de
que...
renovar, i aquest sí que sabem que té 500 milions de clàusula, és a dir, que ha passat per caixa.
I on jugaria?
Fermín?
Sí, han de jugar...
Els altres, no?
Ah. Però igual, no sé del planter del Madrid, igual això li fa guanyar punts.
Com a Ceballos i a Müller i a tot aquest que ha portat, no?
David, abraçada, gràcies.
Adéu.
Per cert, Costa, Daniel Moliner, pel teu tema d'avui, que sàpigues que ell personalment diu que va gaudir molt més amb Els dos homes i un destino, i la música també la superava, que la cançó va guanyar l'Òscar, que és una opinió personal, però ell...
La de Dos homes i un destino és la de Rain Drops Keep Falling on My
Heart.
I a mi m'agrada...
Una mica més,
no? A mi m'agrada més la tiririri... Com era la d'aquesta, del golpe? A veure, Salva... Ara l'agafo. Santi Jiménez, Mireia Ruiz, Jordi Guerau, gràcies.
Bona nit.
He tingut dies millors, ho prometo. Una pausa i parlem del mercat de l'Espanyol.
Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
Ja saps què diuen. Qui rasca, troba.
Això no ho diu ningú.
No ho diu ningú fins que rasques on rasca de l'11 i et trobes amb una alegria o fins i tot amb un milió d'euros. Llavors, doncs sí que ho dius. Ja ho crec que ho dius.
A partir de només 50 cèntims, amb el rasques de l'11 pots rascar i trobar momentassos i premis de fins a un milió d'euros. Rasques de l'11. Rasca el moment.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El número 5 és meravellós. 5 és la millor puntuació en una ressenya. Els millors hotels són els de 5 estrelles. A Lloguer Segur ens encanta el 5. Per això tots els propietaris de vivendes i locals cobren el dia 5 i ara poden avançar fins a 5 anys de renda. Descobreix l'avançament de fins a 5 anys de renda a lloguersegur.cat. Lloguer Segur, la revolució del lloguer.
La secretària d'Estat, Charlotte Fields.
Ella és la dona perfecta per liderar una nació.
Anunciaré la meva candidatura a la presidència del 2020.
Ell?
Jo sóc el Fred.
Blarsky?
Sí!
L'última persona que esperaries veure al seu costat. Charlize Theron.
Li feia de cangur.
Uau!
Seth Rogen.
El Fred és periodista.
Hola!
Si tornes a muntar un numeret així, t'envio a Guantánamo.
Gairebé impossible. A TV3 i a la plataforma 3CAT divendres a la nit és la gran pel·lícula.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Raindrops are falling on my head. And just like the guy whose feet are too big for...
Aquesta sintonia de Dos homes i un... Vaja, la cançó de Dos homes i un destí.
L'has clavat bastant, eh? Jo crec que era el titiriti aquell era bastant això, eh?
Sí, és que Déu m'ha cridat més pel camí de la música que pel dels esports. El Sergi Andreu ja no ha marxat.
I els dos homes podrien ser González de Sarte i Salvi i el destí, la permanència.
Molt bé.
Què et sembla?
Que bé ho has dit.
Ja podria marxar.
A veure, doncs gairebé que sí. El que arriba és Urko González de Zárate i el que marxa és Salvi, que és com si... Vaja, a part d'aquell gol a Eibar, va ser...
Sí.
No ha fet res més ressenyable a l'Espanyol.
No. A veure, anem a pams. Arriba, cedit de la Reial Societat fins a final de temporada, el migcampista Urko González de Zárate, 23 anys, és un pivot bastant corpulent, 1,89. També va jugar a l'Alavés, té poca experiència a primera divisió, forma part de la plantilla, és del futbol base de la Reial, eh? Les últimes dues temporades ja forma part de la plantilla a ple dret de la Reial, però ha jugat molt poc. Bé, ja ha passat la revisió mèdica, els pròxims dies el presentaran, a veure si arriba el club a inscriure'l demà per poder ser dissabte a Sevilla, i això ha arribat després de la sortida, bé, o abans de la sortida de Salvi Sánchez, l'extrem andalús, que ha tingut un paper, ara ho dèiem, testimonial a l'equip, sobretot després de l'arribada de Manolo González. Aquesta temporada, 0 minuts, només una hora a la Copa del Rei i res més. Per tant, adeu a Salvi i benvingut a González de Zárate.
A tot això, hi ha un sidral institucional, sí? Perquè s'han descobert, vaja, una trama per revendre abonaments de cara a l'Espanyol Madrid de la setmana vinent.
S'hi posa fora el club amb això, eh? Perquè ha detectat aquests últims dies casos de revenda de carnet d'abonat pel partit contra el Madrid de dissabte que ve. L'Espanyol ja ha procedit a l'anul·lació del carnet. En aquests casos, obrirà un expedient sancionador amb la pèrdua de la condició d'abonat a qui estigui implicat. A més, ha deshabilitat les opcions de cessió del carnet per aquest partit contra el Madrid avui mateix. El club també ha anunciat que prendrà les mesures necessàries per evitar aquestes pràctiques fraudulentes.
Molt bé, fa ben fet l'Espanyol, perquè això és... és que és il·legal, sí, més enllà de que sigui una immoralitat per la resta de...
I després passa el que passa, que et trobes l'estadi ple de gent del Madrid.
Ah, efectivament. Sergi, gràcies.
Apa, adéu-siau.
En rol.
Temps pel bàsquet, avui amb Ernest Macià. Hola, Ernest.
Hola, Jordi.
Laura Antoja. Hola, Laura.
Hola.
I Jordi Trias. Jordi, bona tarda.
Hola a tothom.
De seguida entrem a analitzar l'actualitat basquetbolística, però també és actualitat que avui Josep Cubells, el directiu responsable de la secció del Barça de bàsquet, ha concedit una entrevista a Barça One, al mitjà oficial del club. Explica que Peñarroya necessitava temps per fer créixer l'equip, que les lesions de Metu i sobretot la de la Provítola han estat un greu contratemps, que l'equip va tancar files al voltant del seu entrenador en els pitjors moments, en els moments de pitjors resultats, i que ara, després d'aquestes 5 victòries consecutives, l'equip es troba en un moment esperançador. I dic jo que ja és curiós que Cubells no l'haguem escoltat fins que el Barça ha guanyat 5 partits consecutius. Però, sobretot, i és del tot grotesc, Cubells explica així l'afer Ertel.
Només s'ha escoltat l'opinió d'una de les parts, moltes vegades sense cap objectivitat, només amb un interès que no era l'interès del Barça. El Barça va decidir no fitxar en aquest senyor, ho tornaríem a fer igual. Ara, els interessos personals d'aquest senyor Geni i alhora les males praxis portades a terme que han intentat desestabilitzar l'equip de bàsquet no han pogut ser. De fet, fins i tot aquell mateix dia, l'equip de bàsquet va tancar files i a París es va aconseguir una gran victòria. Jo crec que això és la millor resposta que es pot donar. La decisió de no fitxar-lo va ser de conjunta del general manager, del Joan Carles Navarro i del Mario Bruno, l'entrenador i jo mateix, consensuant-ho també i parlant-ho, perquè ho faig habitualment, amb el president Laporta, el qual... doncs, evidentment, va estar d'acord en la decisió presa.
És tot un gran porro de farigola, perquè diu Cubells que ho tornarien a fer. El què? Tornar a portar un jugador a Barcelona des de la Xina per acabar-li dient que no fitxa? Diu que la gent, que no el conec, i és probable que tingui tan males praxis com explica Cubells, però com que no ens ha explicat quines, no ho podrem saber. En tot cas, que la gent d'Ertel desestabilitza l'equip és per llogar-hi cadires. I diu que és que va ser una decisió conjunta la de no fitxar-lo. Bé, jo crec que això ja cau pel seu propi pes. Ernest, Trias, Antoja, M'ha esperat unes quantes setmanes aquesta explicació i jo gairebé hauria preferit no escoltar-la.
No, de vegades és alliberador dir, doncs, guaita, no vam estar del tot acurats, ho necessitàvem, estàvem en situació d'urgència, una lesió que no esperàvem, després d'una lesió que no esperàvem, i bé, això passa a totes les empreses, vull dir, això que ha passat passa en moltes empreses. El tema és justificar-ho d'aquesta manera, havent tingut el temps que has tingut, perquè si és de pressa i corrents l'endemà ho pots entendre, però fabricar això en tants dies jo crec que és la pitjor sortida, però bé, és una, entre cometes, això de pitjor dins de la poca gravetat de tot plegat, perquè la gent ja, jo crec que no s'ho pren amb gravetat com podria ser el futbol o com podria ser el mateix dia que va passar, que aleshores sí que allò, doncs, deixava entreveure improvisació, poca qualitat a la gestió, sobretot.
Sí, clar, és el que diu l'Ernest, és una sortida complicada per en Josep Cubells, està clar que va haver-hi coses que no tornarien a fer, però crec que el club veia necessari que sortís a parlar. Penso que les victòries de l'equip i la millora de joc també ha sigut més fàcil que ho pogués fer.
Clar, però Jordi, això és el que jo li retrec. Ara, sí. Ara no cal que surtis. Quan calia sortir era quan tothom veia Peñarroya al carrer.
Sí, sí, clar. És veritat que el moment més complicat per sortir no es va fer i, bé, suposo que també, com que molta gent esperava que sortís, encara que fos tard, ha volgut sortir per intentar, doncs, millorar una mica la imatge de club, que en aquell moment és veritat que això no ho pot negar ningú, va sortir mal parada.
Laura.
Jo penso que si surt en aquell moment i diu el que ha dit avui, bueno, se li tiren a sobre. Evidentment, ara ha caducat aquesta notícia per mi. Vull dir, l'equip està en un altre moment, això ja ha passat, com l'actualitat del món de l'esport. Hi ha tantes coses que passen cada dia que allò va quedar allà i si a més surts a dir això, però és que si ho dius en aquell moment, jo penso que se't tiren a sobre i en aquell moment l'únic que podies és intentar ajudar a l'equip en aquella situació en la qual estava tots agafat per pinces i no vas dir res, no? Llavors, per mi s'obre. No sé, jo no ho veig bé, això.
Bé, la part bona és que efectivament Cubells ha pogut sortir en un bon moment del Barça, 5 victòries seguides. Tot fa pensar que demà la pista de Les Bel a partir de les 8 és un bon lloc per aconseguir la següent. I per cert, de cara al següent partit d'Eurolliga, la setmana vinent al Palau contra el Maccabi, gentilesa de l'Ernest Macià, el primer que truqui, i del Barça, el primer que truqui al 93-201-7474 s'endú una entrada doble per aquest Barça-Maccabi. El partit de demà, evidentment, el podreu seguir al Tot Gira, l'Eurolliga al Tot Gira, amb el Macià, la Lloberes i companyia, però me'n vaig al sorteig de Copa que vam assistir dimarts. Tenerife-Barça, Unicaja-Penya i Real Madrid-Manresa als quarts de final. Amb el ben entès que cap dels tres catalans era cap de sèrie i que podia passar el que ha passat. No sé si coincidiu, Jordi i Laura, que el Barça és el que n'ha sortit més ben parat de llarg i que, en canvi, la Penya i el Manresa, diguem que no han tingut premi a la bona primera volta que han fet.
A priori sí. A priori, Jordi, això és el que ha passat. El Barça, el Tenerife és evident que és un equip amb molt talent, però a priori és un equip que li va bé al Barça perquè al Tenerife li costa més jugar contra equips més físics. El Barça, òbviament, físicament és molt millor que el Tenerife. Recordem que Anderson es va posar a defensar a Martirinho, li costa superar un jugador tan físic agressiu, ja també no parlem dels interiors. A priori, està clar que el Barça ha tingut més sort que el Joventut i que el Manresa. Però clar, a un partit ja estem allò de sempre. Pots tenir un dia de cara, que les coses et surten molt bé, els equips més favorits noten molt la pressió, sobretot en els primers partits de Copa, i aquí és on te poden tenir l'oportunitat, no?
Sí, jo estic d'acord, sobretot amb aquest detall del primer partit. Hi ha molta pressió dels capdavanters de la Lliga, que també recordem que encara per arribar a la Copa queden setmanes, aleshores com estan ara els equips o com arribaran en aquell moment també varia. Això és de les grans coses de la Copa, no? I la Penya, sí, realment jo penso que és la que ha tingut el pitjor escenari, però començant una copa un dijous, jo sempre penso que hi ha un avantatge molt gran, que és que tens un dia més de recuperació. Llavors, si fas la sorpresa, sí que després el camí, bueno, doncs el pots acabar fent amb un final més maco, no?
Clar, és que fins i tot en això el Barça li ha afavorit el sorteig, perquè, per exemple, l'Unicaja juga i la Penya jugant dijous, l'Unicaja perquè com a primer de la primera volta s'ho havia guanyat, però diguem que el Barça li ha tocat per sorteig, vull dir que fins i tot en això ha fet relativa sort.
Per cert, Jordi, Josep Cubells, però també Joan Peñarroya han dit que a més el Barça està obert a fitxar, o sigui que encara pot millorar la plantilla.
Sí, de fet, a la posició, mira, de Barça. Ara fas bé de recordar-m'ho perquè m'ha semblat, escoltant-los a l'un i a l'altre, que Cubells deia continuem buscant, i avui Peñarroya ha estat molt clar. Necessitem, és a dir, encara que en guanyem 5 o 7 o 8 de seguits, continuem necessitant un reforç exterior. Suposo que esteu d'acord amb Peñarroya, que bé, evidentment la dinàmica ha canviat, però el Barça continua necessitant un jugador per cobrir la pèrdua d'un jugador que era fonamental.
Sí, no? Jo penso que sí, també. Les victòries no han de canviar l'objectiu de l'equip, és a dir, ara el Barça porta finalment una ratxa molt bona de victòries contra grans equips, defensant molt millor, no hi ha dubte que està en un bon estat ara, però una temporada és molt llarga, i és cert que hi ha hagut moments de temporada que el Barça ha tingut problemes en la posició de base, els ha millorat, però un reforç, si és de qualitat, jo sí que el fitxaria.
Sí, aviam, fa molt de temps que estem dient que el calendari apreta de tal manera que ja necessitaven fa temps, doncs, reforços. I a mesura que vas avançant en la temporada, el bagatge de minuts i l'acumulació d'esforços cada vegada és més important. O arriba algú, o llavors vindran problemes una miqueta més de lesions, de sobrecàrregues, d'històries d'aquest tipus, no?
Clar, el que passa ara ha superat l'absència de Meto. De fet, avui el Barça té tota la plantilla disponible, menys la Provítola, i sembla menys. I jo fins i tot diria, no sé si és la informació que tens, Ernest, que és amb la calma. Vull dir, si troben algú, ho dic, la sensació que fa és... ens vam tenir mala sort amb Neto, ens vam equivocar en el serial Ertel, i ara ens ho prendrem amb calma, i tinc la sensació que l'entrenador no va per aquí.
Exacte, més que res perquè si es lesiona un dels dos bases, llavors ja només en tens un, i és evident que amb un base no pots anar, necessites, tots els equips necessiten tres bases, o dos i un jugador que pugui combinar, no? Per tant, si ara se lesiona Satoranski, aleshores sí. Ja va tard.
Sí. No, tens tota la raó, l'Ernest, el que diu. Normalment jugues amb dos bases, però pràcticament tots els equips sempre tenen aquest jugador possible que pugui alternar les dues posicions, i ara el Barça realment no els té. Jo no sé qui jugaria de base en cas d'aquests dos jugadors, o se lesionés un. El Barça té un problema perquè ningú té experiència en dirigir un equip, i la posició més complicada és la de base, la que ha d'ordenar l'equip, la que ha de manar els sistemes, i evidentment tindria un problema.
És notícia d'aquesta setmana també que el Morabanc Andorra va destituir Nacho Lezcano i ha fitxat en el seu lloc Joan Plaza. Tries, tu, que has estat a tants equips, l'has tingut, Joan Plaza?
No, he estat en contra moltes vegades, però no, en ell no vaig tenir. Bueno, ja sabem que és un entrenador, un clàssic de la Lliga, ha estat equips molt importants com el Madrid o l'Unicaja, ara havia sortit una mica els últims temps de la roda, però crec que va en un lloc que jo penso que pot tenir una bona incidència, crec que hi ha un bon feeling entre els dos, i no m'estranyaria que fos un entrenador que es quedés temporades a Andorra.
I acabo amb l'Uni, avui és notícia, ja ho hem comentat, perquè s'han sabut els horaris de l'eliminatòria de quarts de l'Eurocup, l'Uni Lió, el partit d'anada jugarà el dimecres 19 de febrer a les 8 a Fontejau, i la tornada a Lió el dijous 27 de febrer també a les 8. Però a la Laura li volia preguntar per la sortida que s'ha sabut aquesta setmana de Jakubkova, que a més ha estat no per rendiment ni res, sinó perquè la noia tenia una clàusula al contracte que li permetia fotre el camp si tenia una clàusula, una oferta millor. A mi em sorprèn. És gaire normal que això passi a mitja temporada?
Home, a mi se'm desperta com una alarma, no? Com una llum vermella quan una situació en la qual un equip està funcionant que sembla a priori que està anant tot bé i tens una jugadora fitxada en una posició i que té minuts i que, bueno, en principi també tens la Pierre-Louis, que és una altra jugadora interior lesionada, que deixin marxar aquesta jugadora, o bé, tenia realment un contracte molt baix i li ha arribat una oferta a l'alçada del que són les seves prestacions i el club ja ho sabia i jugava amb això, o bé a la jugadora a la que li ha arribat una oferta una miqueta millor ha decidit que no està a gust i marxa. No tinc informació d'això, per tant, l'únic que em suposa són dubtes, no? És saber que realment allà dins si està passant alguna cosa, no?
I en tot cas, si no em corregeixes, l'únic està pendent de l'arribada de Natasha Mac, que l'havien fitxat a l'estiu, però per problemes físics no s'ha incorporat encara.
Sí, estan, sembla que està arribant al final de recuperació, segons diuen, o almenys els agents doncs, parlen de que tot està anant en uns tempos normals, i per tant, bueno, doncs això sí que seria una cosa important perquè l'equip necessita un reforç en aquesta posició, està claríssim. Si no, no poden arribar... O sigui, podran anar avançant en les competicions, però hi ha un moment en el qual sembla que hi hagi un topall, no? Perquè quan trobes els jugadors de més nivell o els equips, perdó, de més nivell fins a on tenen suficient
clar
entitat, no?
Laura Antoja, Jordi Trias, Ernest Macià, gràcies, una abraçada als tres.
A vosaltres, fins aviat.
Una pausa i rematem el Tot Costa.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Només a Capravo, marcapropistes, estalviadors i marquistes. Fans del formatge ratllat mozzarella Eroski de 200 grams per 1,62 € o del pernil cuit extra Eroski Maestro de 200 grams per 2,36 €.
Estalviadors i marquistes, només a Capravo, marcapropistes.
Classo Audiologia és un centre auditiu que aposta per una audiologia adaptada i sense prejudicis. Per què ho sabem? Perquè ells mateixos ens han explicat la seva història a Empreses de Vanguardia, un espai al web de La Vanguardia per impulsar petites i mitjanes empreses com la teva. Entra a empresesdevanguardia.com i guanya prestigi i confiança per al teu negoci.
Let it be,
let it be, the
Beatles.
Un tema dels Beatles havia de caure.
És un món sencer condensat en quatre acords.
Per mi l'he vist una pregària i és com un mantra, també. Em sembla increïble.
Però qui és aquesta Mother Mary de què parla la cançó?
Això no és una cançó, amb Ramon Gené. Avui, després del Polònia, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pots ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
A Assistència Sanitària som més de 5.000 metges a Barcelona compromesos amb la teva salut.
Som persones tenint cura de persones.
Nosaltres apostem per fer medicina real en un món digital. Assistència Sanitària.
La dels metges.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
3 minuts i les 9. Abans de rematar el Tot Costa, aquest matí estàvem pendents de si Paula Badosa es classificava o no per la final de l'Open d'Austràlia de tennis. Ens ho explica l'Oriol Corral.
Paula Badosa ha perdut aquest matí a les semifinals de l'Open d'Austràlia contra la seva amiga i número 1 del món, Arina Sabalenka. Badosa ha començat guanyant 2-0 al primer joc i amb un 40-0 a favor al tercer punt, però Sabalenka ha reaccionat i ha deixat sense opcions la tenista de Bagú. La bielorrussa ha dominat la resta del partit i l'ha liquidat en 2 sets, 6-4 i 6-2.
Es una sensación un poco agridulce, rara, porque al final estoy muy contenta por el torneo, Hoy simplemente no es que haya jugado mal, es que Arina ha jugado muy muy bien. He tenido muy pocas opciones, cosas para hacer, he intentado buscar soluciones, pero al final es una número uno y ha jugado de número uno, y para mí, que la veo mucho últimamente, ha jugado el mejor partido con diferencia.
Amb aquesta derrota, Paula Badosa tanca el millor gran slam de la seva carrera, pujant a la novena posició del rànquing WTA. A l'altra semifinal hi ha hagut sorpresa. Madison Keys, la número 14 del món, ha eliminat Iga Swiatek, la número 2. I el quadre masculí aquesta matinada a 4:45 es jugarà la primera semifinal, Djokovic-Zverev, i demà a 10:45 del matí, Sinner i Shelton es jugaran l'altre bitllet per a la final de diumenge.
Gràcies, Oriol. Ara sí, Sònia, remata-ho.
El dia en què us hem explicat que Ronald Araujo ha renovat pel Barça fins al 2031. Una renovació que el club ha fet oficial durant el tot costa, tot i que hi ha un cert misteri respecte a la clàusula de rescissió del jugador. El Barça no n'informa, i això podria permetre que potser hem posat una clàusula assequible perquè en algun moment pugui sortir el jugador. En tot cas, el que ja és segur és que es queda en aquest mercat d'hivern i que té contracte fins al 2031. Per tant, a partir d'ara, si algun club el vol, haurà de negociar amb el Barça. I estem pendents de la segona semifinal entre el Madrid i la Real Societat. Som al temps afegit, passen 8 minuts, però vaja, el Madrid guanya 3-2 i queden els últims segons. En principi, la final diumenge, Barça-Madrid, final de la Supercopa que farem aquí a Catalunya Ràdio.
Gràcies, Sònia.
Fins demà.
I gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb la Núria de la Fuente a la producció, el Salva Pou al piano i el Manel Gil, el Michael Mata i el Joan Massan al control central. Gràcies també a l'equip de realització del canal Esport 3 i a vosaltres per ser-hi cada vespre. Tornem demà a les 7 amb més esports, amb més tot costa. Rafinha, a tu et va agradar el golpe?
Si hablo todo lo que pienso, quizá no volveré a jugar en la Liga.